Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà, amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Tenim a punt els nostres tertulians del dimecres. Alfons Romero, bon dia.
Bon dia.
Xavi Esteve, bon dia.
Bon dia.
També tenim Antoni Calvó, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I en Narcís Quintana, bon dia.
Bon dia.
Jo avui no us he passat ordre del dia tampoc, i últimament perdo punts, eh?
Això ens fa molta il·lusió, perquè demostra que ets una noia feliç, que ja pots viure sense nosaltres.
Bueno, això de què puc viure sense vosaltres us necessito per fer la tertúlia del dimecres.
Ah,
a més, em preocupa l'obsessió que tens, Xavi Esteve, amb la tertúlia del dimecres, perquè em persegueix.
Jo?
Em persegueix perquè dimecres passat...
Jo no sé què...
Just dimecres passat, a l'hora de la tertúlia, em va trobar.
No, jo...
Jo no sé com sabia que jo aniria allà.
Jo faig vida normal.
Però casualment els nostres camins es van creuar.
Sí, però jo faig vida normal quan no hi ha tertúlia.
Ella no.
Ella
devia estar treballant, jo devia tenir el meu dia de festa, normal.
Jo vaig anar a gravar un dels restaurants de la Fira del Conill, que per cert és aquest diumenge, eh? Apunteu-vos-ho, heu de venir, eh? Sí, si no, sí, us traurem punts del carnet de tertulià. Antoni Calvó s'ho mira.
Home, és que no sé què de fer de conill?
No, has de venir a menjar-te'l.
A la recerca...
Fer de conill està bé, això?
Aclarim-ho, això, tu.
A la recerca del conill perdut.
Bueno, de fet, hi ha una gincama a la tarda, vull dir que no sé si... Ara els amics d'Oci Ficció que no se m'enfadin, però no sé què hem planejat.
El conill és un conill, no gincames.
Sí.
Nosaltres també tenim una fira de conills a la Jonquera.
Hi ha activitats paral·leles. Oh, ja està, ja comencem amb el doble sentit, eh?
Bueno, bueno. Allà, renombrats allà a la Jonquera, eh?
Sí. Bé, deixant a part això, us hem fet la invitació formal als tertulians del dimecres, igual que vam fer ahir. Digues, Toni.
Un apunt.
Mostra gastronòmica del conill i fira de l'artesania.
A la Jonquera tenen conill. Llepar conill a la Jonquera o a Vilafant no és el mateix preu. Aquí és molt més barat o molt més econòmic, eh?
Ah, bueno.
Tarifa.
Bé, si em fan fores, no em responsabilitzo les opinions pesades per el senyor Toni Guerrero des de la Peixera i...
Tenc la porta.
I en Narcís Quintana des de l'estudi de directe. Jo no em responsabilitzo del que acaben de dir. Dit això...
I què acaben de dir?
No, els dobles sentits...
Tornem a la Setmana Santa, que ja
estàvem bé. Val.
Sí, heu anat bé amb la Setmana Santa?
Home...
Has fet molta penitència?
No, jo he posat Bach, jo música protestant.
Molt bé.
A Sant Joan,
jo he fet Brunyols,
l'oratori de Sant Joan.
He fet Brunyols i he menjat molta xocolata.
Ah, molt bé. Sí, és una de les poques tradicions que en queden, escoltar Bach per Setmana Santa.
Ah. No sé. No, pensava que miraves ben un.
Però va, que es pot escoltar qualsevol altre.
Sí, també, sí, però té l'oratori Setmana Santa, l'Eglésia de Sant Mateu, protestants, que també està bé tant recordar-ho, que són més seriosos que... Bueno, no.
I el Vespro de la Beata Virgine, de Monteverdi.
Uau, sí que escolteu música.
És molt maco, sí, eh? Sí.
Jo no he escoltat gaire música.
Jo tinc pocs dies per escoltar música, perquè a mi sempre me la posa, no? Fira del Brunyol, acústica... Jo quasi ja no tinc que posar música, ja me la poses amb tonelades...
Va, no et queixis tant, no et queixis tant,
taxa,
que tampoc es fan tantes activitats.
No, però és que és el de sempre, no? Posen la música i l'has de compartir, has de compartir la nena que plora perquè la mare no sé què, has de compartir ahir...
És el preu de viure al centre, no?
La puta que es barallava amb el Macarra a les 3 de la matinada, és a dir, comparteixes tantes coses, no?
Bueno, mira, és una banda sonora, si no estàs mai avorrit, sí. No ho sé. Jo aquí, el primer dia que vaig venir a viure a Vilafant, no podia dormir perquè no sentia soroll.
Ah, està bé això.
I estava acostumada a viure al costat de l'Avinguda Salvador Dalí i era com, uau, no passen cotxes. Bueno, t'acostumes a tot.
Jo hi he nascut al costat de la Salvador Dalí, per tant els cotxes ja els tinc entomats, ja, de quantitat.
I ambulàncies.
I ambulàncies. I en el meu temps hasta hi passaven tancs, que ara ja no hi passa.
Ja està, havia de sortir l'exèrcit. Ara que dius exèrcit...
No sé si portava lligada la cara.
Ara que dius exèrcit, vaig a proposar un tema. Vinga, va, aquests dies s'ha parlat molt, no?, de l'home a la Lluna, si tornarà l'home a la Lluna, aquestes missions Artemis, doncs, que volen tornar a reprendre, doncs, tot el que és la cursa espacial... Vaig a debatre una mica amb vosaltres com ho veieu, perquè jo aquesta Setmana Santa, abans que parlaves de la Setmana Santa, vam tenir una conversa molt divertida a casa a taula. Per què no hi han pas? Per què no hi han anat abans? La Lluna, no sé què. Jo crec que està bé que es torni a reprendre la cursa
per astronomia. Per fer què? La pregunta és per fer què, no?
Sempre preguntes això.
Sí, no, però...
Home, jo crec que té a veure amb l'avançament de la ciència i la tecnologia, no?
Amb l'avançament general de la, de la ciència i de la societat.
El motiu que hi ha darrere és la confrontació entre diverses potències.
Sí, això sempre.
És a dir, els xinos, la Índia...
La Rússia
també.
Ara anava a dir suposadament, no, perquè jo tinc un podcast amb en Pere Guerra i vam arribar a la conclusió que sí que l'home havia anat a la Lluna quan hi va anar-hi, ara no recordo l'any perquè sóc molt dolenta amb la xifra. Això, el 69.
69, sí.
Que no era un muntatge, com hi ha gent que diu, que és real. Era una lluita, una pugna de poder entre Rússia i els Estats Units, no?, per demostrar que qui podia, no?
La meva veïna, que de nom era Llibertat, es deia Llibertat, una hortelana de Vilabertant, la vàrem despertar que vingués a casa. Vingui, que veurà l'home a la Lluna. I la pobra dona s'ho mirava, aquella capsa, i veia un tio que caminava, i se'n va tornar a dormir perquè va dir que això no podia ser. Es va morir sense
creure-s'ho,
que allò eren uns dibuixos animats, que allò no era veritat, no?
Jo me'n recordo que ho vaig veure i tenia 10 anys.
Ostres, jo no hi era.
Sí.
Encara me'n recordo.
Jo en tenia 19.
Jo ho he vist a la ficció, no? Suposo que tu també, no?
Jo no recordo, sí, jo no. Jo el que em van ensenyar les imatges i ja està.
Però que gràcies a aquesta...
Jo tinc els meus dubtes amb certes coses, no?
Escolta't el podcast.
Sí, el dubte és, per exemple, en el sentit de que... com pot ser que fossin a la Lluna amb aquell buggy? Te'n recordes? Hi havia unes imatges que anava amb un buggy per la... Amb lo petita que era la nau, que quasi no hi cabien els tres astronautes, bueno, dos, perquè un es va quedar més a dalt. Quasi no hi cabien, diu, jo no entenc com és que...
Perquè estava desmuntat i ho van muntar.
Això Ikea fa coses fantàstiques.
Jo amb un museu, que ara no et sabré dir a on era, però vaig veure, que hi havia exposat en el moment que jo hi anava allà, vaig veure la càpsula de l'Apolo, la que va anar a la Lluna. almenys et deien que era aquella. Si no era aquella, devia ser una reproducció. Però, en fi, en principi te la venien com a, com a autèntica. I realment, sembla mentida com allà hi podien quebre i podien evitar-hi durant ni que fos unes quantes hores.
Ja, petites.
Molt petit i una precarietat de les, del material que veia. Llavors, allò de dir, és que si el toco que se m'arrugarà, diguem, no?
Bueno, però això és el que aquí anava jo una mica, també, el fet de que hi hagués aquesta cursa aeroespacial va permetre inventar moltes coses. Una d'elles el velcro, per exemple, no? O materials nous, no sé què ens portarà, no, aquesta renaixença per l'exploració espacial, no? No ho sé.
Jo ho trobo científicament...
Tu trobes que no hauríem no s'hauria de fer?
Ho trobo científicament arrogant, no? Otorgar-te la capacitat universal, no? Una mena de competició amb Déu, que arribarem a per tot i serem a per tot. Escolta, per què no acabem el pla de l'habitatge aquí i ens n'oblidem si anem de fer un xalet a la cara fosca de la Lluna, entens?
Però potser el fet d'anar a la Lluna ens permet descobrir nous materials per poder construir el pla d'habitatge, que dius tu? Vull creure que totes les coses estan connectades.
Vols dir que aquest és el problema que tenim?
Però crec que pot contribuir.
Elementar els coneixements sempre és positiu.
L'única manera de que la raça humana sobrevisqui és sortint del planeta Terra i colonitzar altres planetes.
Sí, tu creus?
Perquè aquí qualsevol dia vindrà aquí un meteorit, una guerra, no sé què, i ens anirem a fer punyetes tots. Vull dir que l'única manera de que la raça humana sobrevisqui és colonitzar i viure en altres planetes, que estiguem separats.
Que tampoc passaria res.
Què vols dir que no passaria res?
Que res canviaria en l'univers.
Ah, no, que seguiríem fent les mateixes coses.
Si nosaltres desapareguem.
Si la raça humana desapareixés.
No passaria res.
Des del punt
res.
De vista, no. Les coses seguirien funcionant sense nosaltres.
És que tenim el...
Com van funcionar...
És que tenim el síndrome
de... Fins fa 40.000 anys...
Sí, tenim el síndrome de l'arca de Noé, no? Que hem de...
Sí. Ens hem
de guardar per criar i no...
Jo em pensava que et referies a que si els éssers humans anéssim a altres planetes, seguiríem fent les mateixes coses amb el pla d'habitatge, encara que fos a la Lluna.
Jo suposo que sí. Que
bueno, que no desenvoluparíem el pla d'habitatge encara que fos a la Lluna.
Si portes els polítics... Bueno, alguns te farien 50.000 viviendes a... en poc temps a la Lluna i on sigui, segur, però...
En Xavi s'ha apuntat a algú. Això vol dir que veig una pregunta.
No. Tornant al principi, com deies, a la Lluna, viatge a la Lluna, no ho sé, a mi em sembla molt bé per fer el paripé i aquestes coses estan molt bé. El que vull saber és quins materials han fet servir, com ho han fet servir, qui ha anat...
Bueno, això és l'interessant, no?
Això és l'interessant, quines fotos han donat, què han extret d'aquest viatge, que poden treure... Això sí que m'interessa. A mi que hagin fet un viatge i que ho hagin vist, això em sembla molt bé, però jo vull veure l'altre, no? Tota la informació que han tingut, que la donguin per xarxes, que diguin, mira, hem investigat això, hem fet la volta aquesta, hem mirat això... Això sí que m'interessa, l'altre, no sé, és paripé, no? Fer la volta, tal igual, és com si agafessis i, jo què sé, qualsevol fes la volta a mar, no? I han fet una molta mar, vale? Però tu que has tret d'això? Quina informació has tret?
Home, jo crec que clar, que potser no ho veurem al moment, no? Però potser ho veurem més a llarg termini, no?
O no ho veurem. Vull dir, clar,
a mi el que m'agradaria coses... és que en lloc de que l'home anés a la Lluna i fos la dona.
No, hi ha una dona en aquesta...
Sí, hi ha una dona. Aquí
per
vaig,
tant,
aquí
escolta'm, jo crec que tot això serveix, el que parlàvem abans, per una millora de la ciència. Això... És com aquell que inventa alguna cosa que primer no li va bé, després se la fot, després, i a la tercera o quarta vegada funciona.
Se'n diu mètode científic.
Doncs aquí, home, hi han hagut missions que no han anat bé, aquestes que són tripulades amb humans, suposo que s'asseguren més de que vagi bé, tot i que ja han vist que hi ha missions que els astronautes han mort. És una
feina
arriscada.
Però és un risc, clar, com amb tot, com en,
clar, però
com
jo crec
tota
que és per millora. Ara diuen que d'aquí 2 anys aterraran. O sigui, l'Artemis 2 és aquesta, l'Artemis 3 serà una altra prova i l'Artemis 4, que ho preveuen per l'any 2030, el 2030 aterraran i tornarem a tenir els astronautes a la Lluna.
No, i que potser el fet d'explorar la Lluna o els materials de la Lluna o el que sigui ens donarà més informació sobre la Terra, també, no? Jo penso que és interessant... no? És igual que els científics que deien, no? O sigui, la teoria heliocèntrica, la teoria geocèntrica, no? I que a més això tenia una connotació política, que astronomia i política van molt lligades. Al cap i a la fi.
Astronomia?
Astronomia, sí.
Ah, sí, 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 que van lligades. A l'Ajuntament de Figueres varen posar els noms dels carrers de la Marca de l'Am, són àries i tot aquest...
Això és astrologia.
L'astrologia. Sí,
no astronomia.
Bueno,
però... Has escoltat el meu podcast?
No.
Ui, avui
no
estic fent molt d'autopromo, eh?
Però sí, astrologia, però també en aquell moment passava com astronomia. Recordo la cara de l'Eduard Puig quan li van posar la llista d'aquests noms de carrers...
Mira, ara estàs obrint un debat que en Toni jo sé qui entrarà perquè li encanta el debat dels noms dels carrers, eh?
Sí, perquè jo
quins
sempre
noms
defenso
de posar carrers?
Que un poble com Vilafant, quan li posem noms de carrers, li hem de posar noms de carrers a la gent que ha fet possible Vilafant. A mi m'agradaria poder anar amb el meu fill pel carrer, ara no perquè ja és molt gran,
ara
però bueno,
de
petit,
no crec que vulgui.
Que fulano de tal... de que té aquest carrer a Vilafant, que és el seu poble, és perquè aquella persona havia estat el primer president del Futbol Club Vilafant, el primer president del Centre Cultura i Esbarjo, el primer president de la Colla Gegantera, jo què sé, gent que ha fet alguna cosa i que ha treballat pel poble. A mi que li posin John Lennon, està molt bé el poble del no sé on va néixer, però que li posin el poble.
Una Figueres de
sí,
carrer,
sí.
Però jo crec que les ciutats o els pobles haurien de tenir, una vegada tinguem acabats tota la gent de Vilafant que ha fet coses pel poble des de temps immemoriables, llavors li podem posar àries d'edificis i aquàrio.
Què opineu? La resta veig que somriu.
Però jo crec que
no,
és important penso que té la gent del poble.
Sí, jo el noms, posar noms als carrers, és un fetichisme. Potser perquè sóc d'aquella comissió...
Tu li posaries números?
Per exemple, la Quinta Avinguda de New York, que
no,
està bé.
No orientar-se així és molt complicat,
perquè
eh?
Perquè els noms són molt polítics.
Exacte.
Els noms van canviant.
Exacte.
Jo vaig néixer... On vaig néixer jo? Al carrer...
No ho sé.
Sí, bueno, com se deia jo. Hi ha algú d'en Franco. I l'Avenida José Antonio.
Ah, sí.
És abans, Primo de Rivera.
Tot eren pues José Antonios
no, i... Però és el carrer Nou. L'Avinguda sí, aquesta és el carrer Nou. Sí, i per tant, quan...
A cada poble la tenia.
Quan vàrem fer la comissió per retolar
el carrer Major,
en català,
carrer Major,
vàrem aplicar aquest criteri. Noms usuals populars.
I tant que és polític. Mira, el Castelló d'Empúries, Empúria Brava, l'Avinguda Joan Carles I, crec
sí,
que era.
Ara
és l'Avinguda de la República. Vull dir, i potser d'aquí un temps serà l'Avinguda...
Posa de moda,
Pedro Sánchez, no ho sé.
Es posa de moda un esdeveniment polític i te surten carrers, jo què sé,
l'1 d'octubre
per tots costats.
Sí, sí, places d'1 d'octubre n'hi ha moltes.
Poble...
I noms de carrers de reis, de generals...
Sí, clar, perquè són els que teòricament pensen que han fet la
història. Aviam, si hi ha algun vilafantenc que vagi a la missió Artemis, doncs li dedicarem un carrer. No,
no cal.
No cal, digues, Xavi.
Jo se m'acorreix ara un nom de carrer.
Sí?
Sí, va. Cargols a la Llauna.
Cargols
o
a la Llauna.
Fricandó.
O Fricandó.
No mireu el pavelló. El pavelló d'esports de Vilafant sí. Es diu Joel González.
Fricandó.
Sí,
i a mi
clar.
Em deien, és que sona no sabem... Si, home, quan, a veure, quantes persones de Vilafant...
Però que no ha de ser gastronòmic.
No, quantes persones de Vilafant seran...
Per què no?
Guanyaran una medalla d'or a uns Jocs Olímpics i una medalla de bronze després a uns altres Jocs Olímpics. Si tens un esportista d'èlit, es mereix que el pavelló de Vilafant es digui Joel González.
I tant.
Bueno, però pot posar una pedra amb el seu nom, però els carrers és una cosa funcional i si tu aquí vols posar la teva política al damunt, doncs no funciona bé.
Jo,
no funciona
per
bé.
Experiència pròpia, el dels números no ho veig, perquè és que és molt complicat a l'hora d'orientar-se. Jo, bueno, almenys per mi em va més bé que hi hagin noms.
Nosaltres
encara que siguin noms de vent, jo què sé.
Estem acostumats als noms, nosaltres.
Sí.
Fa molt difícil.
Esclar,
jo quan vaig estar a Tòquio, difícil. Clar, els que només tenen noms als carrers molt grans. Els carrers petits tenen són números. I era... Jo m'atabalava molt perquè no sabia...
El carter ha d'estudiar matemàtiques.
Va de fer una regla de 3 per trobar... No?
Manhattan també funciona igual.
Sí, Manhattan també, no? Per això ell l'equip
sí, sí,
la
Quinta Avinguda, no? Dels més coneguts, sí.
Sí, però esclar, no sé. I tu li posaries noms de plats?
Home, posar noms, no? T'espero no sé, el Cargols de la Llauna, en cantonada, Conill amb Sant Feina. Estaria bé, no?
Està bé.
Sona... Estaria bé.
Parla amb la comissió del nomenclàtor.
Sona bé, eh?
Crec que és la Dolors Caballero qui ho porta, el tema del nomenclàtor, que és la regidora de Cultura.
No estem dient que el carrer ha de fer un símbol del poble, de la ciutat.
Home,
ja. Cargols de la llauna, per favor.
Noms de plats de conill, no noms de plats de conill,
bueno,
estaria bé,
faina,
no?
T'espero al
carrer, en compte que tenim la fira del conill.
I a més, doncs una, escolta, un conill ens en faina està molt bé, no? O pa amb tomata i pernil.
Però el pa amb tomata. No?
Jo discutiria el pa amb tomata perquè, clar...
Bueno, podem fer-ho, no? Jo, ara, fora bromes, jo penso que els carrers, a mi els carrers, doncs, dels carrers, jo estic amb si hi ha persones que han fet coses pel poble o ciutat, han de tenir el seu edifici, el seu lloc on te feia les coses aquestes. Per exemple, no sé, si tenim un músic important, fica-ho en un lloc.
Can Josep Kerr, no? Per exemple.
Per exemple, fiques en un lloc que és exclusivament per música. Si tens un poeta, ho pots fer en una biblioteca, pots fer en un edifici. Aquest edifici té el nom tal. Jo soc partidari d'això, els carrers...
De fet, la zona d'aquí Fita Pineda és tot d'escriptors i llavors hi ha la plaça, que és la plaça de les lletres, no?
Exacte.
I està relacionat.
Si
el meu barri són noms de vents.
Vale, si fem-ho així d'aquesta manera, a mi ja m'agrada, ja està bé. Això són noms dels carrers, jo...
Carrer Xaló, carrer Garbí...
Jo, per exemple, jo soc molt dolent en noms dels carrers, soc dolentíssim, i l'únic que
faig... Què vols dir, que ets molt dolent?
Soc molt dolent, només...
Només et coneixes...
El carrer Nou el carrer Nou de Figueres...
Ah, no, i el carrer Figueres de Vilafant.
I ja està.
Home, no...
No, t'ho dic en sèrio. Jo faig referència...
Ah, vinguda Maria Torres, saps qui és?
No sé qui és.
La Maria Torres hi
haurà... Jo faig referència a botigues, llocs emblemàtics, llavors sí que faig...
La Maria Torres passarà desapercebuda i segurament surts aquí al carrer i demanes qui és la Maria Torres i ningú sap, ningú se'n recorda.
Explica-ho.
No, penso que és la senyora que era propietària del que després seria l'urbanització del Camp dels Enginyers, et sembla, no? Era, doncs, bueno, era aquesta senyora, no? Bueno.
La propietària dels terrenys.
La propietària dels terrenys.
Del carrer.
I recuperar els noms tradicionals.
Sí.
En quin sentit?
Home, per exemple, el carrer de les Mèlies, o l'avinguda de les Mèlies. Home, si allà hi ha un tipus d'arbre que són unes Mèlies, i que no és una cosa que en trobis a cada cantonada, és lògic i em sembla correcte que diguin doncs, que això serà l'avinguda de les Mèlies. Em sembla molt bé. Doncs.
Sí, jo formava part d'aquella comissió Figueres que vàrem canviar el nom de plaça Salvador Dalí per plaça del Teatre, i no vàrem morir afusellats o pedregats, doncs Déu-n'hi-do, no? Vull dir, el fetichisme, allò que el nom que poses un carrer, que té aquest element...
Bueno, perquè les persones tenen ombres i llums, no? Llavors, a l'hora de dedicar-li un carrer a una persona, hi haurà qui estarà d'acord i hi haurà qui no.
I encara recordo que a dins la comissió, a la plaça del Teatre, i plaça de les Peixateries, que encara això queda encara més reduït, no? Però hi havia un criteri que jo el continuo defensant, no? Noms propis de lloc, això, carrer Nou, o el carrer Ample, no? Que és un altre també de Figueres.
Sí, molt ample,
però el carrer
és,
Ample ha tingut Prat de la Riba, no sé, Macià, no sé quants, els han hagut de canviar, no? I això...
Per exemple, al meu poble hi ha la plaça dels Homes i té un per què, no?
Perquè són noms, jo crec que s'han de ser noms de persones il·lustres. Per exemple, jo m'hi veig la nova gran avinguda de la nova estació del tren d'alta velocitat i tot això.
Avinguda Toni Guerrero.
Avinguda Toni Guerrero. És que està...
No, hauria de ser José Antonio de Concienzao.
També.
És el teu nom verdader.
És que és ja els hi facilito
Toni Guerrero, confluència amb el Chiqui, el gitano de no sé què, fantàstic. Estiu
més els que fa en Xavi, allò fricandó.
Sí, queda més bé.
Bueno, els que fa...
I no hauria d'haver-hi algú que t'ho hagués fricandó.
Clar, els que proposen Xavi no tenen tanta controvèrsia, no?
No, clar, és que estic seguríssim. Tu te vas a Barcelona, on anem, no? A l'avinguda, no sé, Cargols a la Llauna.
Estava amb els
Cargols a la Llauna. Hòstia, seria
aquesta, la cantonada de Cargols hi existeix.
Sí.
Els Caracoles, allà baix, a la Rambla a l'esquerra, hi ha una cantonada que hi ha Cargols. Com vas al Caballo Blanco, que és un bar molt interessant de senyors.
Vale, ja està, ja tornes a anar al
i no parlo de Banyoles, que seria
lo, no, sisplau, però per exemple, si a Figueres es volgués dedicar un carrer en Santi Vila, tu no hi estaries d'acord, i potser hi hauria algú que sí que hi estaria d'acord.
No,
per tant, el tema dels noms té aquesta controvèrsia, no? Perquè bon, políticament
estem i també s'hauria de respectar, al meu entendre, de no dedicar un carrer a ningú que no faci un mínim d'anys que és mort. Perquè moltes vegades, amb la mort d'una persona, que pot ser molt estimada, se li exalcen totes les seves virtuts, cosa que està molt bé, i se li dona un carrer, però que al cap d'un any ja veus que allò és un...
Existeix algun carrer Jordi Pujol?
No,
jo no.
No sé, és que ara hi pensava, no, amb això, perquè aviam...
Per això és el que diu, li no poses vull, no vull, Jaume no vull, primer no... el conqueridor i aquell en Jaume i la seva família no vindran a protestar.
Clar, però que... No, Jordi Pujol, no dic que ja hagi de morir, ni molt menys, eh?
Ara que es morirà...
Déu me'n guardi, que és gran...
Després hi haurà algun carrer que li posaran, segurament, sí.
Per això ho deia, eh? Perquè, bueno, ha estat doncs, polític durant molt de temps, ha inaugurat molts equipaments...
I altres coses.
Sí, pantans no, eh? Això era una altra persona.
No, que ha estat altres coses, refereixo.
Sí, sí, per això et dic que és el que us deia abans, figures de polítics que han fet molt bones coses, però també n'han fet de Jaume I, per exemple, no? Sí, clar, però històricament
no se'n recorden,
hi ha coses molt bones, però, i hi ha coses
però
no tan bones.
Però pensa que qualsevol conqueridor, qualsevol, ha matat moltes persones. Qualsevol.
Ja,
que... i ha arrasat tot el que ha conquerit, d'alguna manera, bueno, més o menys, amb un cert nivell, i Mallorca, si no m'equivoco, que va ser una massacre, potser, el que es va fer allà.
Potser aquí potser hauríem de tenir criteris de pau, per exemple, no? Persones que hagin fet grans coses, però amb criteris de pau, per
però
exemple.
Però el món no és solament pau, eh?
Ja.
Ho estem veient.
Necessitem conflicte, que ahir ho debatíem, eh? Que vam fer una anàlisi i estàvem, com que era l'umartes, dilluns dimarts, era un dimarts però semblava dilluns, vam dibuixar un paisatge molt negre, no sé si fa falta el conflicte o no fa falta el conflicte. I ara ja estic canviant de tema.
Que, així dit en general, el conflicte permet avançar. És a dir, si tothom està d'acord amb tot, segurament que no avançaràs. El conflicte és el que et permet. El conflicte, el que passa que som, o se suposa que som gent civilitzada, i per tant el conflicte serà un conflicte pacífic i un conflicte dialèctic, no un conflicte violent, diguem. Ah. Però la tendència a la violència hi és, i això la veiem a la natura i ho veiem a tot arreu.
I això mateix del viatge a la Lluna... Uh-huh. És un conflicte, com sí. Bé has dit.
Qui és més poderós que aquí?
Qui és més poderós, i entre els xinos. Els xinos ja hi van arribar a la cara, van deixar un vehicle i van admirar-s'ho. Sí.
Però
i
no cal que hi deixin res, eh? De residus no, sisplau.
Però està ple aquí dalt de...
Ho sé.
Que floten i un dia sortiràs...
Un dels capítols del podcast parlem dels residus especials.
Ah, sí, sí.
I és més, ho enllacem en un manga, per tant... Sí, amb un manga que es diu Planetes i que precisament parla d'això, de la bessura especial.
El dia que trobin el sistema de que puguin cobrar-te per netejar l'espai, el netejaran.
Ostres, mare de Déu. Taxa de residus, d'escombraries i taxa especial.
Ordenances fiscals de l'espai,
sí.
No?
Companys, jo us abandono, us deixo amb Antoni Guerrero ara a la pausa. Ens retrobem dijous amb els companys del dijous, amb vosaltres dimecres que ve. Fins ara mateix, anem a fer una petita pausa.
Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
Ets amant dels dolços? El dissabte 18 d'abril tens una cita a la Rambla de Figueres. Torna a la Fira Figa Dolça, la mostra de pastisseries de Figueres que s'amplia amb la presència de 10 pastisseries, tallers per aprendre, degustacions i activitats infantils, amb el pastisser i xocolater artesà Arnau Triola com a convidat especial. De 10 del matí a 8 del vespre. Organitzat per Comerç Figueres amb l'Ajuntament de Figueres. Consulta el programa d'activitats a figueres.cat/figadolca.
Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles.
Avui dimecres 8 d'abril tens el filet de porc marinat pack de dues peces a un preu imbatible de 7,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
Al Centre de Psicologia Likigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol, espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia Likigai a Figueres.
Busques un espai embancant al cor de Figueres?
Descobreix el Cafè del Casino de Figueres, el teu refugi gastronòmic i cultural. Vine a esmorzar o gaudeix del nostre menú de dilluns a dissabte, amb opcions de carn, peix i plats vegetarians elaborats amb productes de proximitat.
Organitzem dinars per a grups i empreses en un ampli espai polivalent ideal per trobar-te, treballar o desconnectar. A més, hi trobaràs concerts, presentacions de llibres i activitats per a tots els públics.
Segueix-nos a Instagram o vine a veure'ns al carrer Ample 17 de Figueres.
Cafè del Casino de Figueres. Molt més que un cafè.
A l'Alt Empordà tenim un nou espai per trobar-nos, crear i compartir. Nau Nex, un espai versàtil pensat tant en l'àmbit professional com particular.
Una antiga nau envoltada d'oliveres convertida en un espai diàfan de 130 metres quadrats amb tot l'equipament per esdeveniments, tallers, classes dirigides, celebracions, reunions d'empresa, càterings, màrquets i exposicions.
Ens trobareu al carrer Muga 1 de Vilafant. Més informació al 666 670 988 o al mail info@naunex.com.
Nau Nex, un nou espai social i cultural a l'Alt Empordà.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Tornem a la nostra tertúlia en aquest matí aquí a la sintonia de la ràdio. La nostra companya Mercè Mainé, que ens ha tingut que deixar. Nosaltres continuem aquí amb els nostres convidats a la tertúlia del matí. Hi ha una cosa molt clara, que és que, per sort, jo crec que avui podem estar contents, s'ha anunciat una treva de dues setmanes. Ho trobo poquet, però bueno, una treva de dues setmanes. Els iranians han dit que obriran totalment l'estret d'Hormuz, vull dir que podran passar barcos, i sembla que els americans també estan, i els israelians, doncs a punt de negociar aquests 10 punts, un 10 punts iranians, diguéssim, que seria, no sé si s'arribarà a un acord, no? Perquè un dels punts és que Iran no tingui bomba atòmica, i no sé si els iranians voldran no tenir bomba atòmica i si tenir, diguéssim, podran tenir centrals nuclears elèctriques per fer electricitat, que de fet Rússia n'està construint una o dues, però no podrien tenir bomba atòmica, entre altres coses, no? Però bueno, és bo perquè el barril de Brent, que nosaltres el que mirem, no? Diu, ja s'han matat 10.000, 15.000, la xifra ens és igual, 25.000, deuen ser molta gent allà, passa res, però que el barril de Brent ha passat dels 110 als 85 dòlars, això sí que t'interessa. La pregunta és, demà mateix baixarà la gasolina?
No.
Avui mateix he de baixar
la... Jo tinc que anar a posar, ja us ho diré la setmana que ve.
Jo també tinc que anar-hi ara, però no baixarà, no.
Ara estarem, o sigui, ara baixarà el barril de Brent a 85. Recordeu que abans de la guerra estava a 65-70.
No, i els que han pujat el preu ara i en tenien amb estoc, que l'havien comprat molt més barata, però la venen molt més cara. No?
Puja com un coet i baixen per caiguda.
Per tant, vol dir que hem fet benefici aquests dies.
Ahir estava 1,80 i algo, que de matí l'he vist a 1,90 i algo, no ahir, sí. No sé, jo tinc que anar a posar...
Ara, fixeu-vos el decalatge que portem, el retras, que aquí n'hem parlat molt sovint, que hem de fer aquest canvi de paradigma, hem de desaparèixer, ha de desaparèixer els combustibles fòssils, etc, etc, que hem de canviar per un model d'energia sostenible, etc, i res de res, estem exactament igual, falla l'estret d'Hormuz, tanquen un cicle xeta del petroli i tothom va de bòlit, no? No solament pel preu, en alguns llocs inclús estan ja posant control del consum, no? En algun país, Eslovènia, em penso que és que ja té unes hores per fer gasolina, no n'hi ha suficient. Per tant, aquí hem parlat molt del canvi per energies sostenibles.
Sí, semblava que l'hidrogen seria...
Estem igual, no?
Sí, semblava que l'hidrogen hauria de ser i que Espanya seria capdavantera amb això de l'hidrogen i tot això.
No, però l'hidrogen porta temps, eh? O sigui, és a poc a poc.
I va molt a poc a poc.
Sí, és a poc a poc, això, eh?
S'exprimirà tot el que es pugui el petroli fins que no en quedi ni una gota. I després...
Això que heu dit o sigui, que han fet la tregua, jo estava pensant si no ha tingut que veure alguna cosa a Xina entremig.
Sí, bueno, Pakistan i Xina, sí. Una posició més discreta, però va. El que és preocupant, que abans la Mercè em parlava d'això, és que aquell animal que està a la Casa Blanca hagi dit, per exemple, no...
Que aniquilaria tota una civilització.
Home, aquí a Houston tenim un problema, eh?
Però si el llenguatge d'aquest home, em sembla que ho han estudiat psicòlegs més seriosos, i veuen que el llenguatge és d'una
persona... De 5 anys.
No, de 7, 10, 15... i mal format, perquè mal format, que digui el president d'un país cabrones, que unes coses que sembla sembla pitjor que en Torrente, no, una animalada d'aquestes.
A mi dona l'efecte que aquest home és el típic imatge, és la imatge d'algú que li està dient el que ha de dir. Perquè aquella persona que està dient les coses no surt mai, sempre
no,
surt en Trump.
Sí, però també mirem la vida d'en Trump. En Trump ve d'una vida del seu pare, es va fer milionari amb les immobiliàries, ha sigut el nen de papà i mamà, no ha treballat mai de la vida, no ha fet res, els estudis mediocres, va anar a West Point, va sortir de West Point, que no va ser ni oficial ni res, va estar un any allà. Ell diu, no, és que jo he ido a West Point, sí, però no vas ni acabar, ni vas fer res, vull dir, tota la vida mediocre, i va heretar una fortuna del seu pare, sí. I amb immobles i hotels i coses d'aquestes, i ja està, i no té dos dits de front, aquest home.
Jo vaig llegir que dit d'ell mateix que jo sóc una persona que m'ho he fet tota la vida jo mateix. Diu, als 14 anys el meu pare em va donar $1,000,000 i d'aquí vaig començar. Això és, o sigui, que es va fer ell totalment amb tot,
mira, el treball del món. Es parla molt de Bill Gates. Bill Gates sí que va fer tot el de Microsoft, va muntar un imperi, però com va començar Bill Gates? No, va començar amb un garatge. No, espera't. Va començar amb un garatge i en aquell temps, anem 50 anys enrere, el seu pare li va donar $500,000 per començar. No és una persona que diu, no, va començar amb un garatge, no tenia res i el tio aquest... No, li va donar $500,000 per començar el seu negoci. I li va anar bé, a veure, és un geni, sí. Va fer tema Microsoft, i després moltes coses. Es parla molt del Bill Gates, però no es parla de la gent que hi havia al seu voltant, que realment van ser els que van fer el sistema Microsoft, i ell era el que posava els diners i el que sortia a la foto. Però altres van ser els que van posar el software, diguéssim, els que van desenvolupar tot allò, eh? Això en parlem molt. Però bé, està bé, no?, que en Trump... que finalitzi la guerra.
I veu, per mi la imatge d'en Trump és la d'un nou ric, que es pensa que amb els diners es pot aconseguir absolutament tot.
Yeah.
I quan dic tot, vull dir absolutament tot, no? I a mi em sembla que això és una equivocació, però sempre, i m'ho heu sentit a dir aquí, i ho tornaré a dir una altra vegada més, jo crec que el veritable problema no és Trump, sinó els que han votat Trump.
Clar, normal, sí, sí.
Aquest
sí.
És el problema.
Però ara ja, dins dels Estats Units mateix, hi ha molta gent que li està dient
molta gent que l'ha votat,
que l'ha votat, no, però si està fotent fora els seus assessors, els militars...
Aquests dies hi ha hagut aquest moviment, el No Kings, No Reis, no?
Sí.
Que per primera vegada veus un poble, un xic mobilitzat, davant d'un partit que, bueno, partit no és ben bé la paraula...
Cap poble és una unitat, i als Estats Units hi ha molta... molta oposició. Són
360 milions d'habitants, eh? Ai, perdó. Sí, 360 milions.
Com la meva nena hi va estar per allà, va córrer amb gent artística i museus i tot això, i en allà en Trump...
No, la part de New York no té res a fer. El surt de l'Amèrica profunda,
sí,
no?
Sí.
Com aquí, surten de Castella, doncs sí, allà també hi ha una Amèrica profunda.
O
no?
La Catalunya profunda, tot té algú profund.
Home, es pensa que amb diners ho pot fer tot, però hi ha un article que jo confio que sortirà a l'antologia de la condició humana, que és un article al New York Times d'aquesta noia que es diu Daniels, em sembla que és la que varen intentar jutjar-lo perquè li havia, de la campanya electoral, li havia donat 300.000 dòlars per un polvo, no està malament, no?
I, per callar-la?
Sí, per callar-la, no, però també aquesta dona explica les relacions amb en Trump, i és fantàstic, eh? Un tio hortera, un tio amb baix nivell...
Però això es veu.
Aquí que a Europa tenim el Don Giovanni com el model de...
Ligon.
És l'anti Don Giovanni.
Si se'n va, en quant a la diplomàcia, la presidenta del Japó ha dit que no vol tornar als Estats Units perquè el primer que li va dir que se'n fotia de Pearl Harbor i de les pallisses que els hi van fotre després.
Sí.
Això és. I va criticar la dona d'en Macron, també.
No,
és impresentable.
Com a president, un impresentable que ha arribat a dalt de tot, que té un exèrcit impressionant i que li ha permès fer el que ha fet, li ha permès deixar...
I que acomiada els militars de carrera per posar els seus amics.
Sí, l'altre dia va fer fora el secretari de no sé què, de defensa, el cap de l'estat major, també tots fora.
La pregunta que m've ara és, després d'en Trump, tot el que ha fet en Trump ara,
tenim la sort,
fins quan, quina visió d'anys, o sigui, estarà amb això, eh?
Tenim la sort,
que no ho sé,
tenim la sort que en teoria no pot repetir.
Però de totes maneres, una vegada passi això, a part de que l'Iran quedarà molt, molt tocat, perquè clar, si t'han destrossat a mig país, doncs la veritat és que quedarà molt tocat, que no sabem què passarà a l'Iran amb la gent de l'Iran mateix. Però què passarà amb les monarquies del Golf? Què passarà amb els que tenen molts calés, estan al Golf, i que han vist que els americans no els han protegit del tot? Invertiran més en armes, es deixaran portar pels americans. Una vegada acabi aquesta guerra, també hi ha molts interrogants oberts, a com anirà l'economia mundial. La gent veurà que no podem dependre tant del petroli i que realment hem d'anar a energies de l'hidrogen, o energies que tu, com a país, puguis tenir el teu hidrogen, puguis fabricar la teva energia. No, Espanya, per exemple, ha fotut un salt important en poc temps amb tot el que és l'energia renovable, eòlica i solar. Doncs aquest és el camí per no dependre tant de la gasolina.
Però no serveix de res, no? Vull dir, Espanya està pionera això, però no serveix de res. O sigui, aquí Espanya no està servint de res.
Espanya té sort de les nuclears.
No té res, no?
Sí, no, res.
És que el gran problema del petroli és sobretot per Europa. Perquè Àsia, a través dels oleoductes de Sibèria, proveeixen Xina, i Amèrica té petroli de sobres. Uh-huh. Els que no tenim petroli som els europeus, i que ens dediquem a fer normes en lloc de començar a trobar la manera de funcionar amb una energia neta i que no depenguem de persones de petroli al·lucinades.
Jo veig altres països, com per exemple Xina. Xina no tira per l'eòlic. Què tira Xina? Nuclear, no?
No, Xina té les majors plantes solars del món. Hasta el desert, llacs, posa plantes, i té les majors centrals hidroelèctriques, les preses més grans del món, i les que estan construint estan a Xina. Vull dir, Xina s'espavila. en el sentit de que té la major flota de cotxes elèctrics del món, autobusos, cotxes, camions elèctrics, tot ho té basat en l'electricitat i centrals nuclears.
Espanya hauria de tirar
120 o 130.
Cada vegada Espanya més moderns els per aquí, cotxes no? Xinos, que ja fan filigranes.
Sí.
Espanya hauria de tirar per aquí, no? Sistema com a Xina.
Bueno, jo crec que sí que s'està tirant, eh? El cotxe elèctric...
Hauria d'anar per aquí, la cosa.
Cada vegada es ven més cotxes elèctrics a Espanya, la cosa està clara.
Hauria de tirar per aquí.
Què no funciona aquí? El transport públic, els AVEs... Això és el que no funciona. Vull dir que no sé, que ha passat aquests anys, no s'han fet inversions i, per tant, tu a la Xina tindràs un sistema de rodalies, un sistema de busos, un sistema que funciona, de transport públic, al Japó,
funciona
a Corea...
Funciona perquè es manté.
El problema que té... I aquí...
És que no es manté.
Hi ha un transport públic que no s'ha fet res.
Aquí perquè ens discutim i ens barallem perquè en el pressupost hi figuri que hem invertirà en 100.
Sí.
El que no mirem és després quan s'ha fet la inversió que resulta que n'han invertit 20.
Exacte.
I això un any, un altre any,
un altre any, esclar.
Jo l'altre dia pensava, a veure, estem una mica gilipolles, perdoneu-me l'expressió. Tota la vida el tren ha anat de Figueres a Portbou, tota la vida vagons de vapor i vagons de fusta, i ha bufat la tramuntana aquí tota la vida. I ara bufa una mica la tramuntana, o bufa fort, la veritat és que ha bufat fort, però no pot anar un tren de Figueres a la Jonquera, de Figueres a Portbou, per por del vent, i pot anar un bus que pesa molt menys que un tren, o sigui, tenim por de que volqui o de que li passi alguna cosa al tren, però no un autobús? Home, sisplau, és que ens hem venut l'enteniment, Ens hem venut l'enteniment.
Hem arribat a un extrem que hi ha masses
menys pensants.
Sí, masses menys pensants, anava a dir una altra cosa, menys pensant, i com aquesta gent pensant.
No té res a fer.
O sigui, i tenen un bon sou, sí. I els han col·locat allà per criteris de tota mena menys eficàcia, pues aquesta gent què fa? Crea normes i fa
ocurrències... Ara cada vegada que bufi la tramuntana...
I això, els que rebem la catallada som nosaltres.
Cada vegada que bufi la tramuntana, després de que s'han gastat 45 milions, diuen, a canviar la catenària, a canviar la llum, a canviar tota la instal·lació entre Figueres i Portbou, ara resulta que quan bufi la tramuntana els trens no podran anar de Figueres a Portbou, un tren que pesa, no sé, 50, 60 tones, i podem fer-ho amb un autobús que pesa una tona o dues tones o tres tones, o sigui, és allò que diu, però cop, home, no vagis a 150, que els rodalies no hi ha anat mai a 150, ves a 60, 70, però fes el trajecte Figueres-Portbou, sisplau. És que hem arribat al punt de que qualsevol pot ser... mandatari de Rodalies. És el bo. Jo em veig capacitat.
La veritat
I crec que ho faria millor, si estigués al capdavant de Rodalies.
No sé si tinguessis els maquinistes que hi ha.
Això sí, aquest és una altra
perquè
cosa.
Perquè resulta que no sé quina línia era, que ahir ho explicaven, que ja fa 3 setmanes que té l'autorització per poder funcionar.
I no funciona, no hi ha maquinistes.
I no hi ha maquinistes. No, els maquinistes no volen fer-ho.
No volen fer-ho, sí. Són els maquinistes dels sindicats.
Què vol dir que no volen fer-ho?
Són els amos, els amos de tot.
Ah, no. O sigui, un maquinista es pot negar.
Tu que et presentessis a la cuina i diguessis, no vull cuinar.
Bueno, jo faig això i tinc un problema. Però, veieu, un maquinista...
Doncs, amb els maquinistes el problema el tenim nosaltres.
Però un maquinista es pot negar a no treballar.
Però tu no ets maquinista.
No, però es pot fer això.
El sindicat dels maquinistes...
Ara jo agafo i dic, bueno, ara vas aquí al costat, a Figueres, i veus un guàrdia urbano i se senta en un costat, no vull fer de guàrdia urbano. D'aquí 5 minuts, mitja hora, faig de guàrdia urbano perquè...
Això passa.
Ah, sí. Sí. Clar, un maquinista ho pot fer, això. Molt bé. Està bé.
No, la potència que té el sindicat de maquinistes, el CIMAF, és increïble, i ells fan el que volen. Perdona, el 80% de les anomalies que ha passat amb aquests dies amb Rodalies, o aquests anys, el 80% és per culpa dels maquinistes.
A l'estació de Figueres hi ha un Rodalies aparcat, perquè quan han de sortir de Portbou, hi ha dies que el maquinista no hi va. I aleshores, en previsió, ja tenen aquest tren que aleshores el mouen cap al nord un rato, torna a venir i el computen com que arribi de Portbou. I a Portbou llançar, etc. Hi ha una cantidad, ja li han posat l'autobús perquè vingui amb autobús i per tant la línia Figueres-Portbou no funciona. Sistemàticament, eh?
És increïble.
Sistemàticament. I no passa res. I no passa res. Jo no he sentit l'alcaldessa de Llançà posar el crit al sant, o aquest noi que ara es dedica a fer trens, com se diu l'Armenguer. Jo tampoc l'he vist, que s'hagi queixat.
Però això...
Han maltractat a la gent? L'han maltractada?
Sí, sí, pitjor impossible.
Pitjor impossible, no? Amb una xarxa, a més, no es pot parar a Garbet, ara no podem anar a banyar a Garbet perquè no sé què hi ha un perill. Han desballestat l'estació de Peralada, que ja no existeix, i per tant és una línia que queda Vilajuïga, perquè allà hi ha una certa pressió d'ajuntaments com el de Roses, que hauria de ser una estació, però és que queden tres estacions, no?
Tenim problemes per arreglar, eh? No només el tram, sinó també aquí a la nostra comarca. Ho hem de deixar aquí. Gràcies per estar un dia més amb nosaltres a la tertúlia. Tornarem demà a arreglar el món que fem cada dia.
Molt bé.
Gràcies i bon dia.